El matí de Catalunya Ràdio.
Salut promet fer 30.000 proves PCR diàries per detectar el coronavirus a partir de la setmana que ve i fer un rastreig dels contactes estrets dels que donin positiu per frenar l'expansió de la malaltia. Segons les últimes dades, a Catalunya tenim 590 nous positius de Covid-19, 140 a la ciutat de Barcelona, 75 a la regió metropolitana sud, que inclou l'Hospitalet, i un centenar a Lleida. El govern va nomenar ahir el nou secretari de Salut Pública i avui ens visita al matí de Catalunya Ràdio. És l'epidemiòleg, també director de l'Institut Català de la Salut, especialista en medicina preventiva de Bellvitge. Josep Maria Argimon, bon dia.
Bon dia.
Benvingut. S'estrenen al càrrec en un moment difícil pels rebrots de malaltia que estem veient i després de 2 mesos sense que ningú hagi substituït Joan Guix, l'anterior secretari de Salut Pública. Per què han trigat tant en substituir-lo?
Bé, durant aquests 2 mesos han estat fent moltes activitats, molta feina. D'entrada, per exemple, en aquests 2 mesos hem sigut capaços de tenir aquesta capacitat, parlo ara tecnològica, de poder fer 30.000 PCRs en els nostres...
Però aquesta feina s'ha fet abans de la seva arribada.
Sí, durant tots aquests mesos. També, evidentment, s'ha fet dintre del propi Institut Català de la Salut, no?, amb la compra dels equipaments i amb d'altres... i amb d'altres institucions. Però, per exemple, aquest element és un dels que s'ha fet. Un altre ha estat la creació de la unitat de seguiment de Covid, que jo crec que és un encert, i, precisament, aquesta mateixa unitat de seguiment va proposar dijous passat la figura del gestor Covid, que és aquesta figura que nosaltres ara impulsem, estem començant a contractar, que esperem, tenim en aquests moments 214 persones ja de diferents institucions, que esperem que, doncs, durant la setmana que ve ja puguem tenir els primers 500 que serien necessaris. Si vostè em permet una apreciació, nosaltres tenim capacitat tècnica per fer-ne 30.000, esperem incrementar molt el número de PCRs, bàsicament, sobretot a partir dels contactes, però ho anirem fent a partir de la setmana que ve. No vol dir que la setmana que ve farem les 30.000 PCRs, això és un element un pèl diferent, això s'haurà d'anar fent al llarg del temps, i a la vegada també fer una crida, i això també vull deixar-ho clar, doncs que aquestes PCRs, com les de detecció, són per indicació d'un facultatiu o d'un professional d'infermeria, bàsicament.
No podem anar...
No podem anar, és a dir, avui no podem anar al CAP i dir soc un contacte de... Uh-huh. Això és tot un procés de detecció.
Per què hem trigat tant? Per què hem esperat tant? Si ja sabíem que en la primera onada vam fallar precisament aquesta capacitat de fer proves, no arriba massa tard aquesta mesura?
Bé, nosaltres quan estàvem a la primera onada fèiem de promig entre 4 i 5.000 PCRs al dia. El per què en feien tan poques, que era la tònica general a tota Europa, excepte Alemanya, que és un productor de reactius, és bàsicament perquè no teníem reactius, perquè no teníem el material, els escobillons, no els teníem, en aquell moment era un bé molt preuat i que el buscava tot el món, i per tant, com deia, fèiem entre 4 i 5.000. Quan ja comencem el desconfinament, aquestes restriccions de material i de reactius ja no existeixen, i tots els centres d'atenció primària, els professionals d'atenció primària, comencen a fer precisament la detecció als casos sospitosos, bàsicament a partir de la PCR, ens posem a un llindar de 8.000, la setmana passada, a finals de la setmana passada, estàvem a 10.000, i ara el que nosaltres...
L'objectiu és triplicar.
I l'objectiu, bàsicament, és detectar molt bé els contactes. Aquest és l'objectiu.
Quants contactes per cada positiu? Estem parlant de 10-15 persones?
Estem parlant, en termes generals, entre 10 i 15 persones.
Qui són aquestes persones? La parella, els fills, els companys de feina...
Miri, si vostè i jo ara no estiguéssim mantenint una distància, no?, de seguretat, una distància física, i estiguéssim fent una entrevista, durant, que a més serà segurament d'uns 20 minuts, m'imagino, seríem un contacte estret. Uh-huh. És a dir, si jo em torno cas, jo hauria de dir que he estat amb vostè en una entrevista, en un local tancat, i segurament vostè, algú el trucaria i li diria, miri, vostè ha estat en contacte amb una persona que és positiva. Fixi's vostè, no li dirien el nom, evidentment, però fixi's vostè que avui potser entrevistarà no ho sé.
Passaran per aquí, sí, una vintena de persones.
Una vintena de persones, però avui, i demà passat. Vostè, que és una vida laboral...
M'està espantant.
No, escolti, mantenim una distància de seguretat més que suficient com perquè això no es passi. Però, des d'aquest punt de vista, vostè manté una vida laboral, social... Bueno, social, perdoni, no ho desconec. Però, si més no, laboral...
Molt limitada amb les hores que em queden. Però sí, sí, ja l'estem entenent.
Però no, parlem per la laboral, que sí que és àmplia. Sí. I que, per tant, vostè segurament sobrepassaria aquests 15. Una altra persona amb una vida social o laboral, que està retirada, que viu sola, aquest número serà menor. Uh-huh. També hi ha un element important ara. El número, jo penso que serà menor, ha de ser menor per una altra raó. Perquè estem parlant d'estar 15 minuts amb una distància curta, sense una mascareta de protecció, i que, per tant, això limitarà molt els contactes.
El nombre de contactes.
Els limitarà. No seran aquests 10-15, espero. I, també
I realment algú em trucarà. És a dir, els rastrejadors funcionaran i hi haurà prou treballadors per poder anar seguint aquests contactes.
El circuit serà de la següent manera. Fixi't que serà, i serà en uns pocs dies, però hi serà. Vull dir-te, avui encara l'estem, doncs, construint. La idea és, quan una persona va al centre d'atenció primària, principalment pot anar a altres llocs, al servei d'urgències, etc., però ara ens centrarem al centre d'atenció primària, doncs, li treuen una mostra per poder fer, doncs, aquesta PCR, i un cop s'ha tret la mostra, perquè aquesta és una persona sospitosa, passarà a un altre espai, a on un d'aquests gestors Covid, ja prèviament entrenat, li farà les preguntes, bàsicament, per anar llistant aquelles possibles persones que podrien ser possibles contactes estrets. Amb aquesta definició que hem dit, estar 15 minuts, sense...
Sense mesures de protecció.
I sense mesures de protecció. A partir d'aquí, si la persona sospitosa es torna a cas, és quan aquestes persones que fan el seguiment la trucaran als diferents possibles contactes, i diran, escolti, vostè ha estat en contacte amb una persona positiva. Per tant, posis en contacte amb el seu equip d'atenció primària.
Quants gestors Covid fan falta? Quants rastrejadors i quin perfil poden respondre a aquesta necessitat del Departament de Salut? Estem parlant d'estudiants d'infermeria, de farmàcia, de medicina...
Estem parlant, sobretot, de professionals d'atenció al ciutadà, estem parlant també de professionals auxiliars d'infermeria, TECAIs, que són el nom correcte, fonamentalment aquests perfils. Aquests perfils, la majoria d'ells ja estan treballant als nostres centres o bé estan a les borses de treball dels diferents centres. I que, per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, serà gent que ja coneix la dinàmica d'un centre d'atenció primària, això és important, perquè aleshores ja no hem de formar en aquesta part més bàsica de la dinàmica del centre d'atenció primària, sinó que formem específicament amb les preguntes clau que li ha de fer al possible contacte.
Ja sabíem que mentre no tinguem vacuna l'única forma d'aturar l'expansió de la pandèmia era fer proves i rastrejar. Abans m'ha dit, proves no n'hi havia, no hi havia testos. En canvi, els rastrejadors, per què hem trigat tant a contractar rastrejadors? I quants, quin és l'objectiu en nombre?
Miri, el número que nosaltres pensem és aproximadament, tenim uns 400 centres d'atenció primària a Catalunya, una mica menys, però en números rodons 400. Pensem aproximadament un gestor Covid per centre.
Un rastrejador per cap?
Sí, dic aproximadament perquè hi haurà centres que són molt petits.
Amb més càrrega.
I a lo millor doncs agrupem. I en canvi hi haurà altres centres que en tindrem que tindrà més d'un. I després, sobretot en els centres grans, haurem de cobrir el que és el torn de matí i el torn de tarda. Per tant, estem parlant de 500 i segurament una mica més.
Ahir va mig anunciar una nova mesura que estan estudiant. Va insinuar que aviat potser es podria limitar el nombre de persones que poden coincidir amb una reunió. Estem parlant de baixar més avall de 10 o estem parlant de només les reunions socials que es fan a determinades hores al dia?
No, estem pensant, bàsicament, no tant en limitar, i això també ho vaig dir ahir, en el món de la salut i de la salut pública, la prohibició o la limitació no és el que més agrada, no és el primer que es fa, sempre és la recomanació. Per tant, aquesta és una recomanació ja ben instaurada, de dir, home, les reunions socials, familiars, que no siguin multitudinàries, perquè en el fons és com ens estem ara, en aquests moments, contagiant, a través d'aquest retrobament, que és normal, que és lògic, després de mesos de confinament i no es tant limitar això, sinó recordar i recomanar-ho, i després potser sí que en alguns moments, si ens trobem, encara que siguem 6, 7, 8 persones, o sigui que siguem menys, potser tampoc ho hem de fer a altes hores de la nit. Només ho deixo aquí.
Perquè no s'hi barregi l'alcohol o...?
Bàsicament, perquè la sociabilització és diferent.
És diferent.
Deixem aquí.
I això ho pensen fer públic, ho anunciaran...
No, això de moment s'ha d'estudiar i està sobre la taula i res més.
Imagino
no
que és...
fer públic ni demà ni demà passat.
És tot per evitar l'alternativa del tornar al confinament domiciliari.
Al confinament domiciliari no hi hem de tornar. No dic que no hi tornem. No estic dient que no hi tornem. El que dic és que no hi hem de tornar. I nosaltres com a societat, i si volem ser una societat madura... hem d'intentar no tornar-hi. Quines eines tenim per això? La primera, clarament, és la informació. És que el ciutadà conegui bé a on estem. I per això, doncs, en aquestes compareixences que vam comentar que es faríem, vam dir que faríem dues compareixences la setmana, el que nosaltres volem és lliurar una informació que està, ja hi és, ja és pública. Jo no dic que...
Però hi ha confusió. No és prou clara.
Sí, però la idea potser és explicar-la amb pausa, amb tranquil·litat, amb repòs, i també que la gent, doncs, des d'aquest punt de vista, conegui com estem. I també a partir d'aquí, segurament, la nostra autoresponsabilitat pot anar creixent. I jo crec que hem d'arribar a aquest element. Perquè el rastreig, vostè ho ha dit, el rastreig és una eina, i és una eina molt important, i les PCRs és una eina molt important, però també repeteixo que no caiguem en aquest imaginari de les... PCRs com...
No ens salvarà.
Màgic. No ens salvarà. La nostra vacuna és la mascareta, és la higiene de mans i és la distància que en aquests moments estem mantenint vostè i jo de distància.
És a dir, vostè compareixerà dos cops per setmana per fer pedagogia, per informar sobre la situació exacta de brots, de risc de rebrots, situació als hospitals, situació a les UCI... És el model Fernando Simón, una mica?
És el model informació a la ciutadania, que és una ciutadania... doncs que ha d'estar informada i una ciutadania lliure que podrà decidir el que, en aquest sentit, a partir de la informació, també hi pensi que hagi de fer.
El sistema hospitalari s'està preparant per, si hi hagués una onada forta d'ingressos, personal, imagino, màquines de respiració, amb equips de protecció, és a dir, amb tot el que va faltar a la primera onada, amb plantes hospitalàries aïllades i dedicades exclusivament a la Covid. No farem tard amb això una altra vegada?
Està preparada, no és que estigui preparant-se, està preparada.
Està ja preparada, a diferència de...
està preparada.
Del que dèiem abans.
I nosaltres no vam fer tard. En el món assistencial no es va fer tard. És a dir, en el món assistencial el que sí es va fer...
No, faltaven això... respiradors, per exemple.
Bé, és aquest element, el respirador, o faltaven equips de protecció individual.
Els EPIs.
Sí, però també tinguem-ho clar, que és que les reserves que tu tens estratègiques, no dic tu ara... a Catalunya, dic que en general, i això va passar en general, clar, no són les reserves estratègiques per fer front a una pandèmia. No ho són. És a dir, en aquests moments nosaltres tenim una reserva estratègica d'aproximadament uns 400 respiradors, estratègica parlo, que evidentment això...
Era impensable abans.
Impensable abans. Tenim una reserva estratègica per aguantar 4 mesos a banda del que cada entitat vagi comprant, a banda del que pugui comprar a l'Hospital de Sant Pau, per exemple, o pugui comprar a l'Institut Català de la Salut, 4 mesos. I això és molt material. Només perquè vostè tingui una ordre de magnitud, aquestes bates o granotes que nosaltres veiem no? En els mitjans, en gastem 300.000 a la setmana. A la setmana, és a dir, més d'1.200.000 al mes. I també perquè tingui una ordre de magnitud, per això és molt important, del problema logístic que això suposa, és que amb un avió de càrrega dels grans, un 747, no t'hi caben més de 300.000 granotes.
Necessitaríem un avió per setmana.
Per setmana, però esclar, vostè pensi que Catalunya doncs, és un país petit i vagi multiplicant això per tots els països petits i grans d'Europa. El problema de anar tots a comprar la mateixa fàbrica del món que és Xina. I el problema logístic era realment una bogeria.
Diu el doctor Josep Maria Argimon que els hospitals estan preparats, els CAPs, l'assistència primària, que és la trinxera, es tornarà a desbordar o també estan preparats?
A veure, l'atenció primària està preparada, es va preparar bé. Una altra cosa és que nosaltres, i això ho hem de reconèixer, nosaltres hem demanat molt a l'atenció primària. Per què? Perquè li hem demanat doncs, que faci d'entrada, de porta d'entrada, com sempre, en aquest cas amb la pandèmia Covid. I ràpidament, l'atenció primària, ràpidament, es va organitzar amb circuits bruts, circuits nets, tot això ho va fer molt ràpid, es va organitzar molt amb tot el que és la forma del teletreball, vam incrementar moltíssim el que és l'e-consulta, és a dir, es va, en aquest sentit, també reorganitzar molt ràpidament. Ara, després vam demanar les residències. En aquests moments nosaltres tenim 800 persones, parlo ara com a Institut Català de la Salut, 800 persones gairebé, equivalents, o sigui, full time, treballant a residències. Això és aproximadament un 7% de la nostra plantilla de sanitaris. Mm-hmm. És a dir, ja són bàsicament infermeria i medicina, i és un 7%. Això és molt, molt complicat, no? El fet de demanar, per exemple, una prova de PCR, doncs, bé, és una feina afegida i comporta un temps. Un temps en tots els sentits, un temps en el sentit de la recollida, però també, sobretot, en el temps de posar-se i treure un vestit. I ara, en aquestes èpoques de calor, posar-se i treure un vestit d'aquesta mena, doncs, li asseguro, o anar unes hores vestit fins a dalt, doncs, és dur. Dur per la calor, pel...
I què li semblen les darreres dades de salut? S'ha notificat 590 nous positius de Covid-19. És força menys que els darrers dies. No sé si és un ajustament estadístic, tècnic o...
Nosaltres les dades, això també és un altre element que haurem de tindre present. Nosaltres ens hem de quedar... Les últimes tres dades, les últimes tres...
Dels darrers tres dies.
Sí. Normalment no les mirem. Perquè encara falta incorporar dades...
De contàgies als darrers dies...
És a dir, has de mirar de 3 dies cap enrere. Això és el que nosaltres hem de mirar a les 3. Si se'm permet l'analogia, és com quan fem una analítica d'orina que ens diuen la primera part de la mostra la rebutges, doncs aquestes 3 últims dies els rebutgem. D'aquí 3 dies ja els tornarem a incorporar.
Quants dies haurem d'esperar per veure si les mesures que hem aplicat, per exemple, al Segrià, a Lleida, o aquí a Barcelona, a l'Hospitalet... Si són suficients.
El Segrià, en aquests moments, jo espero que aquesta setmana, amb les dades d'aquesta setmana, podrem veure ja clarament la tendència. I espero, insisteixo que dic espero, és molt condicional, però espero que puguin ser cap a l'estabilització. Sí, és cert que en el Segrià, i concretament a l'Hospital Arnau de Vilanova, doncs, en el Segrià en concret, ha tingut un efecte i un impacte aquest rebrot sobre els serveis sanitaris. Vol dir que han ingressat persones als hospitals, vol dir que han ingressat persones a la UCI. Ahir teníem 14 persones ingressades a UCI, 9 a l'Arnau i 5 a Santa Maria. Ara aquest matí m'ho estaran enviant i veurem com són. Per tant, el que ara hem de veure és quina és l'estabilització, si és que existeix aquesta estabilització en el Segrià, jo espero que sí, i després, al cap d'uns dies, veurem que les dades assistencials també van baixant. I sobretot també l'atenció primària, que està francament tensionada.
I es podria aixecar el confinament perimetral?
Des d'aquest punt de vista, en el moment en què les dades vagin millor, en el moment en què també les dades hospitalàries vagin millor, doncs és clarament un dels indicadors que s'utilitzaran per valorar si s'ha d'aixecar o no aquest confinament perimetral.
Li preocupa ara la taxa de reproducció de l'epidèmia? És a dir, els contagis per positiu?
Sí, estem al voltant, Catalunya, al voltant de 2, en general, Barcelona de 2, és en aquí hem de treballar sobre això. La manera de treballar-ho és aquesta idea de reduir una mica la nostra vida social, que no vol dir eliminar-la, que no vol dir no anar a fer un cafè, que no vol dir doncs, aquells espectacles que avui tenim en aquests moments oberts i permesos, doncs el grec, per exemple.
Veig que vostè té molt clar la diferència entre un botellón i un cinema o un festival de música.
Jo sí.
La cultura és segura?
Segura.
I què ha passat?
Bé, jo crec que com totes les mesures s'hauran d'anar revaluant. La cultura en general és segura. I jo crec que la cultura ha fet també un esforç molt important. És a dir, escolti, els museus han fet un esforç molt important i estan oberts, les biblioteques obertes. Un concert de música... Miri, jo vaig anar al grec la setmana passada I bé, vaig anar a veure Poveda, que és un cantant que per aquí tinc una especial devoció, i em vaig trobar perfectament segur, i vaig trobar a més una organització molt ben feta, i que per tant jo crec que hem de saber conviure amb el virus, ho hem de fer amb respecte, però hem de saber conviure amb el virus. Estarem setmanes, mesos, perdó, he dit setmanes, no?
Sí, vas molt optimista. Mesos, de... Aquesta nova normalitat serà més aviat amb teatres i cinemes oberts, potser amb una llei seca o amb un toc de queda a determinades
llei,
hores.
Llei seca tampoc, jo crec que no. Llei seca tampoc, es pot... només faltaria. Es pot veure, segurament, jo el que deia, i això és una opinió molt personal... Vull
que encara estan estudiant.
Que s'està estudiant i, home, i que potser doncs, a determinades hores es pot veure tranquil·lament a casa si algú vol fer-ho.
Estàs esperançat a la vacuna, aquesta notícia que coneixíem aquesta setmana, aquest dilluns, de la Universitat d'Oxford contra la Covid, o és una notícia més que de tant en tant va sortir? És realment la primera, l'assaig més avançat?
Bé, en principi és un assaig on ja s'estan publicant dades, també els xinesos han publicat dades, s'han d'analitzar bé aquestes dades, però a priori sembla que és una vacuna... En aquests moments són fases 2, que són vacunes on s'està mirant la seguretat, sembla que són segures, sembla que són eficaces. S'ha mirat encara amb pocs pacients, si no recordo malament, Oxford amb 1.000 pacients i la xinesa amb 500. Per tant, ara han de començar fases 3 i els d'Oxford pensen incloure unes 15.000 persones, haurem d'esperar. Haurem d'esperar. Ara bé, amb el millor dels casos... Això ho tindrem a finals d'any, en el millor dels casos. A partir d'aquí, aquesta vacuna s'ha de fabricar, s'ha de manufacturar i s'ha de distribuir, la vacuna o vacunes que hi hagin, i s'ha de distribuir a milers de milions de persones. Això no es
fa. No és automàtic, no és immediat.
Exacte,
pot passar el mateix que amb les proves PCR? Que no n'hi hagi disponibles, o amb les EPIs?
Bé, és diferent perquè serà la idea de... que sí que s'aniran produint, però s'hauran de distribuir, i la idea de totes maneres que jo sí vull deixar clara és que tot això vol dir que ens porta a bastants mesos, d'aquí a bastants mesos. I per això la meva insistència en que la vacuna que tenim avui i durant 10 mesos segurs és la mascareta, rentat de mans i distància.
Josep Maria Argimon, nou secretari de Salut Pública, gràcies per venir al Matí de Catalunya Ràdio tot just després del nomenament. Abans d'acabar, les retallades de fa 10 anys en salut encara no s'han revertit del tot? Encara estem pagant aquella austeritat que es va carnissar amb els hospitals, amb els CAPs, precisament aquest dilluns Amnistia Internacional ens presentava un informe que deia que som encara lluny de tornar on érem. Creu vostè que encara fa mal? Encara les retallades encara les estem pagant? I quan podrem arribar a superar el nivell de despesa que teníem, no sé, el 2009-2008?
El que sí que és veritat és que nosaltres hem de pensar quina sanitat volem. I el quina sanitat volem vol dir quin nivell de finançament volem. I a la vegada, doncs, quin finançament podem avui en dia amb el país que som. Aquesta és la pura realitat. És a dir, segurament, si volem tenir una sanitat, doncs, per lo que d'alguna manera contribuïm els catalans, o la que tenim avui en dia. Aquest és un element clau. I després pensem una altra cosa. Pensem ara que ens vindran uns mesos d'una dificultat. No parlo ara de salut, parlo
d'economia
i econòmica, que serà molt més cru, molt més cru. És a dir, aquesta cruesa econòmica que ens està arribant, o que ja ha arribat, perdó, en molts de les llars, doncs això crearà molts problemes de salut. Molts.
És a dir, que necessitem encara més inversió per afrontar això.
Necessitem molt suport social, necessitem un sur...
Pels aplaudiments ja el tenen, el que no tenen és el pressupost.
Sí, el pressupost, evidentment, és bastant més necessari, sí, que els aplaudiments.
Josep Maria Argimon, nou secretari de Salut Pública, nomenat tot just ahir, li desitgem molts encerts. Moltes gràcies per venir al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vostès.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.